És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Conta la tradició que un dia en la nostra abadia arribaven els restes de naufragi, vergues, màstils, costelles i medissos. Tothom sentia el trist presagi que el gran sepulcre els infeliços que patronaven el vaixell perdut la mort havia dut. En el nocturn, quan ja tot calla, un cadàver del gran sepulcre eixí i una ona, fent-li la mortalla, l'anà fent rodolar fins a assolir les roques de sa punta d'esmolir. Gabriel Martín, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Què és això que he llegit?
Això, de fet, és un poema molt maco que hi ha sobre... que parla del Sant Crist, una de les imatges més venerades antigament a l'església de Santa Maria i que va arribar a Palamós, doncs, després de... de fet, ja era Palamós, el que passa que va ser pres pels turcs i sembla que se'l van emportar amb un dels seus barcos, i el van tirar a les ones, i les ones el van tornar, com en acte miraculós, diguem, o per la gràcia de Déu, el van tornar a la nostra vila, i d'aquí aquest poema que ens parla d'aquest cadàver, envoltat amb la mortalla, que és la pròpia ona, en pes, que arriba de nou a les costes de Palamós. I és...
Per tant, per explicar tota aquesta història, ens remuntem al segle VII, al 1543, amb l'atac dels turcs a Palamós.
Exacte. Tots coneixem, o hem sentit parlar diverses vegades, de l'atac de 1543, que va ser l'atac de l'estol de l'armada turca de Barbarroja, que va arrasar completament la vila. I entre una de les coses que va arrasar, doncs l'església de Santa Maria, que van entrar, van cremar totes les retaules, van agafar totes les imatges, moltes d'elles les van cremar, les van destruir, i una de les que van prendre va ser una talla que no tenia massa importància artística, que era aquesta de la talla del Sant Crist, que sembla ser que la van cremar parcialment, se la van emportar amb el barco i la van tirar al mar, i després les mateixes zones la van retornar a la costa. I la gent del lloc, doncs, aquest fet tan aparentment senzill ho va veure com un acte miraculós, no? Que van creure que el Crist havia tingut el poder de ser ignífuga, no? De no sucumbir al foc, de no desaparèixer pel foc, per un acte diví, i que va ser protegida la imatge, i per tant, com a tal, els feligresos l'havien de venerar i protegir pels segles dels segles, no? De fet, aquesta és l'explicació històrica, perquè d'això en sabem. Apareix des del punt de vista històric, apareix ben documentat, fins i tot amb un acte de la visita pastoral del 1544, és a dir, un any després d'aquest cruent atac, ja es parla de l'estat ruïnós de l'església, i també es fa referència, doncs, a aquesta imatge del Sant Crist, que és del segle XVI, que ja parlen que està parcialment cremada, que té la pell ennegrida i per causa del foc. Degut a això, la gent no la va restaurar, van creure que era convenient deixar-li la pell ennegrida pel foc, perquè precisament per recordar aquest fet, no? Aquest, de com va ser, van intentar ser cremada per uns infidels, però que van fracassar amb l'intent, no? Una manera de recordar-ho. Però, a part d'aquesta història, que sí sabem que va ser real, hi ha una llegenda també que sembla que va sorgir també en aquella època per acabar de donar-li un aspecte molt més llegendari a aquesta imatge religiosa. La llegenda explica que un bon dia, doncs, van arribar a la platja de Monestir, doncs, dues imatges surant a l'aigua. Una que era la Verge del Roser i l'altra que era un Sant Crist. Els de Palamós i els de Calonge s'hi van acostar ràpidament, i els de Calonge van agafar el Sant Crist i els de Palamós la Verge del Roser. Van agafar les imatges, els la van emportar, i cadascú a la seva església. L'endemà al matí, quan van anar a l'església, van veure que les imatges no hi eren. Van acudir a la platja, van veure que tornaven a ser a la platja, i van dir, ostres, què passa aquí? Tornem a agafar les imatges. Van tornar a agafar les imatges, se'ls van emportar a l'església. Com acostuma a passar en aquests casos, es torna a llevar l'endemà al matí, tornen a desaparèixer les imatges i se les torna a trobar al mateix lloc que se les havien trobat, a la platja. Els de Calonge i els de Palamós, que eren prou llestos, van entendre que aquelles imatges no volien ser les esglésies on les havien portat i van decidir fer un intercanvi. Van dir, escolta, ara proveu vosaltres de portar-vos la Verge al Roser i els de Palamós ens en portarem al Sant Crist. I així va ser. I aquella nit sembla que van quedar-se a l'església l'endemà al matí perquè encara hi eren.
Llavors ho van encertar.
Llavors sembla que ho van encertar i van entendre que on volia anar cada imatge, no? Perquè, diguem, la imatge en aquell temps tenia com decisió pròpia. I aquesta llegenda va sorgir justament en aquestes dates per glorificar encara més la imatge del Sant Crist de Palamós.
Hi ha després diversos episodis relacionats amb una suposada sudoració d'aquesta imatge que li donen aquesta aura miraculosa, no?
Sí, ara abandonem el caràcter més llegendari del qual hem parlat fins ara per acostar-nos ja als fets ja documentats, perquè del que parlarem avui, tot i que sembla que tingui un aspecte clarament llegendari, no ho és tant, sinó que realment apareix descrit en un diari d'un capellà de l'època, i veurem com esdevenen tots els fets que converteixen aquesta imatge en veritablement miraculosa. Diem, abandonem el llegendari perquè aquestes imatges trobades amb aquestes llegendes, no, ja sempre apareixen després d'un període difícil, d'un atac, d'una guerra, no? I és una manera de donar importància a una imatge per donar esperança a la gent, no? com un referent, un símbol de donar esperança i animar la gent, no? Però sembla ser que aquesta imatge, si era prou llegendària, doncs, si era prou miraculosa, diguem, encara va començar a ser més, doncs, a partir del 1679, quan van començar a passar fets estranys. Mira, tot va passar durant la capellania d'en Salvi Pavingut. Salvi Pavingut va ser un capellà que va ser rector de Palamós entre el 1678 i 1693. I va tenir la benentesa de fer un diari, en el qual anotava tots els fets històrics que ell anava vivint a la vila. I això ha estat una eina fantàstica, perquè ens ha ajudat a entendre moltes coses d'aquell període, d'aquest curt període que ell va estar aquí, les relacions amb els frares agustins, diferents fets que passaren a la vila, i entre ells, doncs, els miracles del Sant Crist, que van començar a succeir quan el 22 de setembre de 1679 un reverent de l'església, un altre capellà, Antoni Sans, doncs, cada matí, doncs, anava a celebrar, doncs, missa, una missa particular, no una missa pública, o anava a resar, diguem, davant de l'imatge del Sant Crist. I aquell dia ell es va fixar que començaven a rajar unes gotes de suor de la cama dreta. I va dir, ostres, a veure. I llavors va anar corrents a cridar Salvi Pavingut, el rector, i fins i tot a Fra Josep Amà, que va ser, bueno, que en aquell temps era prior dels agustins de Palamós, i sí, tots van veure que realment rejaven aquestes gotes bueno, que semblaven una suor sanguinolenta, i les aixugaren amb uns corporals, que era una mena de, bueno, com una mena de drapet blanc, on van quedar marcades les gotes, i les van en seguida emmarcar, perquè molts feligresos ja es van congregar en seguida, sabent d'això, es van congregar d'aquesta imatge a resar, i a resar els corporals on havien...
És a dir, això ho guardaven i ho exposaven.
Ho exposaven perquè la gent ho pogués veure i pogués resar, no? I bé, sembla que la cosa en principi va quedar aquí, però va passar un temps de calma, i dos mesos després, el 16 de novembre de 1679, tornaren a esdevindre els fets, entre les 8 i les 2 del matí, de nou, a primera hora, anant a resar davant de la imatge, tornaren a veure, doncs, que apareixien de nou aquesta suor sanguinolenta. De fet, mira, ell ho explica així, diu, entre les 8 i les 9 del matí, poc més o menys, se varen veure gotes en les cames del Sant Cristo, que apareixen més sang que no aigua, i amb major abundància, és a dir, que encara rajava més que la primera, diguem, sudoració, no? De nou, aixugaren les gotes en corporals, però aquest cop, sent ja la segona sudoració, la notícia va arribar al bisbe de Girona, que en aquell temps era Sever Tomàs Auter, i aquest va dir, escolta, a veure, anem a veure això, el que faré serà enviar a Palamós l'ardiaca major de la catedral, que es deia Isidre Beltran, i, bueno, que donés una ullada a això, a veure què passa aquí. Aquest senyor va arribar i va examinar la talla per davant, per darrere, per veure que no fos un frau, que no estigués molla, etcètera, etcètera, no? Intentant veure quines causes podia tenir tot això, eh? I ell, en el seu informe, de fet, ja explicava que no tenia explicació. Per ser més concret, ell deia, per ser judici de Déu, Nostre Senyor, incomprensible. No li va donar... Això sí, quan va acabar l'examen aquest i veure els corporals, li va dir, escolteu, en els capellans de Palamós, la propera vegada que passi, ens aviseu i no aixugueu les gotes en corporals, perquè en tot cas hi vindrem nosaltres i acabarem de veure in situ si això, bueno, de quina manera es produeix. Bueno, a partir d'aquell moment, a partir de la segona sudoració, doncs el fervor dels palamosins va ser terrible. Van començar a fer misses a honor del Sant Crist, celebracions, va haver-hi constantment una gran congregació de gent a l'església, gran congregació de gent a la capella on hi havia el Sant Crist, que la capella que hi havia el Sant Crist era la només entrant, bueno, encara hi ha avui el Sant Crist, hi ha un Sant Crist penjat en allà, la primera capelleta, la més petita, entrant, només entres a l'església, te la trobaries enfront. En allà era una petita capelleta on hi havia el Sant Crist. I bé, fins i tot el 22 de desembre de 1679 van fer un gran edifici, un gran ofici solemne, només per venerar els corporals. Vull dir, hi van acudir tot mena de capellans, frares, regidors, bueno, tot el poble, no? I tots els polítics del poble, que diguem, d'aquell temps, I els feien en gran pompa i solemnitat, amb música, amb ofici. Vull dir, realment va ser un fet important.
Val a dir que l'estatu quo de l'església del moment ja li anava bé, no? Tot això.
No, i tant. Formava part, pensem que ens trobem a la Contrarreforma. Per tant, era una mena de, diguem, de donar més fervor a la gent del poble i explicar-los que la seva opció, l'opció catòlica, era molt més ferma i era la veritable davant de les noves doctrines, diguem, protestants al nord d'Europa. Per tant, segurament alguna cosa devia passar, però jo crec que d'això se n'aprofitava l'Església per enaltir-ho, i donar-li molta més importància que la que realment tenia. Era una eina de propaganda política, entesa des del punt de vista de l'Església. Tant és així que el 29 de maig de 1680, seguint aquesta necessitat política de l'Església, va venir aquí el bisbe per veure la imatge. Va venir a visitar la parròquia, i va venir a veure la imatge per regular-ne la veneració, perquè això escapava de les mans, era una capelleta petita, s'hi acumulava molta gent, i bueno, després d'aquesta visita ell va decretar que aquesta capella de la Santa Creu, aquesta capella petita on hi havia el Sant Crist, que s'havia de treure d'allà, que no podia ser, era un espai molt petit, per tant que s'havia de traslladar la imatge del Sant Crist a la capella de Sant Antoni Abat, que seria la primera a l'esquerra si mirem a l'altar, per tant la primera capella de l'esquerra.
És a dir, es buscava dignificar una mica més, sí, l'espai on estava aquesta imatge.
I no només això, sinó que va aconsellar fer un nou retaule. S'havia fet un nou retaule molt més gran on inquibir l'imatge perquè era molt important, i diguem, els parroquians o els preveres van encarregar a l'escultor Alonso Campillo Cortada, un escultor de Barcelona, per fer un nou retaule, i així es va fer, però amb la particularitat de que la imatge no podia ser vista tothora, és a dir, havia de cobrir-se i descobrir-se en cortines, i quan hi havia moments de celebració s'obria la imatge i la gent la podia venerar, però habitualment estava tapada en cortines, no s'havia de veure, com preservant lo sagrat, i bé, aquesta taula es va fer i d'ençà va ocupar aquella primera capella. Clar, què passava? Doncs que tant de fervor, això va generar que els feligresos, molts venien a orar, però estaven expectants. A què estaven expectants? A que tornés a passar el fenomen, no? I de fet va trigar, però va tornar a passar. El tercer miracle, la tercera sudoració, el 23 de juny de 1680, ja de nou, a primera hora del matí, bueno, aquí serien les 6, les 8 de la matinada, o del matí, de nou, dirigint-se a fer missa el reverent Antoni Sans, no sé, sabem si aquest reverent tenia una afinitat especial amb la imatge que sempre li passaven amb ell, doncs ja parlava de nou de segregacions humides de color sanguinolent. Com acostuma a passar aquests casos, van avisar el rector, aquest cop el batlle, els jurats, a tots, per manifestar això. no? La sudoració d'aquesta imatge. Però amb la particularitat de que aquest cop fins i tot van cridar el notari, perquè ell també ho veiés i aixequés acte. O sigui que també d'aquesta tercera sudoració tenim un acte notarial on figura doncs, que de manera fehaent van passar aquells fets.
Va ser l'última aquesta ja?
Aquesta va ser l'última. Això va exaltar encara molt més el fervor de la gent i fins a tal punt hi acudir la gent a resar que el 1724 el papa Innocenci XIII va concedir una indulgència que avui es pot veure, aquest paper es pot veure a l'arxiu municipal, que el conserven, doncs donant certs privilegis a la gent que anés a resar a l'imatge del Sant Crist de Palamós.
Un Sant Crist que doncs, ja no podem veure avui perquè les seves capacitats ignífugues sembla que tenien data de caducitat. Si bé va resistir les flames dels pirates turcs, no va resistir les provocades pels anarquistes just en els primers anys de la Guerra Civil.
Sí, i és llàstima perquè a principis del segle XX encara es venerava i amb molta veneració. Tenim constància de que el 1907-1908 fins i tot hi havia una capella musical, la capella del Sant Crist, que després es va construir al segle XVIII per posar-hi tota la imatge amb un nou retaule. Doncs hi havia tota una capella musical amb grans orquestres, amb una coral, fins i tot hi havia una escolania, mestre de capella, i pensa que tocàvem fins i tot la missa de César Franc dintre d'aquella capella. Vull dir que estem parlant d'una missa de categoria. El 1921, fins i tot poc abans de la seva desaparició, aquesta, la capella musical, juntament amb el cor Ocellada, també cantaven el Sant Crist, una missa de Palestrina. Vull dir, estem parlant de... Va generar una fervor religiós molt, molt, molt important associat amb el món cultural i musical palamosí. Però tot això ha quedat estroncat el 1936, quan diguem totes les faccions d'esquerra i anarquistes van entrar a l'església i van desmuntar tots els retaules, totes les imatges, les van portar a la platja, justament allà al principi del passeig, van acumular-ho tot i van fer una gran foguera de Sant Joan, com qui diu, i allà sí que les facultats ignífugues d'aquest Sant Crist van quedar no res. Si bé va aguantar el primer atac turc del passat, no va sobreviure a la Guerra Civil Espanyola o els desastres que van causar tant dretes com esquerres a la Guerra Civil Espanyola, sobretot quant a monuments i elements patrimonials artístics.
Prou que devia suar el Sant Crist en aquella foguera.
Bastant.
Gavi Martín, moltes gràcies. Fins la pròxima, que vagi bé.
Fins la propera, gràcies. Thank you.